Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, bon dia.
Bon dia, companys.
Avui ens han canviat d'estudi, sí, perquè en Quim Masferrer necessitava l'estudi de Catalunya Ràdio per gravar unes coses.
Del foraster?
No, unes coses que tu, Juliana, crec que intervindràs, eh?
Mai per un reel d'Instagram s'havia parat tanta cosa, és impressionant.
Bueno, s'està preparant una megaproducció que suposo que aviat es podrà veure a l'Instagram de Catalunya Ràdio. I, bueno, jo he vist que hi havia en Jordi Costa, la Sònia Gelmà,
en tot i la
tota. La Juliana assajant un guió
amb la de la recepció de la ràdio. Posat, espero que sigui viral.
No, realment s'està preparant una mega producció que tinc moltes ganes de veure quan es publiqui.
¿Estás cómoda en las entrevistas?
No me gustan.
No, ¿eh?
No me gustan. La verdad, prefiero la cámara estática.
Pero es la model Jessica Goicoechea, que està molt molesta perquè en les últimes hores alguns mitjans han qüestionat quan va començar la seva relació amb el futbolista del Betis, Marc Bartra.
I tot bé per això que sentíem ara, i és que va concedir una entrevista al podcast La Futura amb Viviana Ballbé i van acabar la conversa parlant de la seva actual relació.
¿Cuánto tiempo lleváis ya?
Qué buena pregunta, ¿no? Casi dos años.
Casi dos. Está muy bueno que
me va a
confirmar. Para confirmar.
Me va a matar. Es que no, tampoco sé desde cuándo lo puedo empezar a contar, porque ya, claro, desde que nos conocimos no. Nos conocimos, pero no empezamos nada serio
ya,
hasta
ya,
después
ya.
De un tiempo, entonces no sé.
Pero fue amor a primera vista, un poquito.
Sí, nos atraímos bastante ya desde el principio, la verdad.
Claro, es que a Sean. Clar, tu escoltes i penses, mira que monos, no? Al principi allò de dubtes, sí, de no sabem què som,
la
no ho hem formalitzat. Però què passa? Que aquí hi ha premsa del cor especialitzada.
Ja.
Val? I que tenen màsters en fer números en una relació. I van tirar enrere a veure què estava passant aquí fa dos anys. Perquè més o menys l'entrevista es va concedir per aquestes èpoques que estem ara.
Uh-huh.
I van dir, val, hivern 2022, què passava? En Marc Bartra encara estava casat amb Melissa Jiménez, mare dels seus fills.
Ai.
Oficialment encara no havien signat els papers del divorci, per tant, ai, que aquí potser hi van haver infidelitats. Doncs clar, després d'uns dies d'especulacions, la Goico ha dit, fins aquí. Va publicar un comunicat al seu Instagram on se la notava tan molesta. I mira que ella poques vegades parla.
Ella no parla, però és que ni per dir d'on és el biquini que porta. Vull dir que és impressionant que fes aquest comunicat.
Si només penja coses de la seva marca de roba de biquinis.
Això
ja
vol
està.
Dir que està molt emprenyada.
Molt emprenyada. I en aquest comunicat via Stories deia així. No m'agrada haver de donar més explicacions del compte, però després de les últimes notícies a la premsa em veig obligada a aclarir diversos punts. Primer,
ai,
la meva relació amb la meva actual parella, per tant, Marc Bartra, es va iniciar quan els dos estàvem solters i lliures de conèixer-nos. Aclarit. Dos, mai dels mais m'involucraria en un matrimoni i menys havent-hi criatures pel mig. I tres, em sembla una falta de respecte que s'especuli sobre un tema així quan hi ha nens pel mig. I per ser més exacte, un any i sis mesos des que ens vam conèixer i un any des que vam formalitzar la relació. Per tant, s'entén que en aquesta conversa amb Viviana Ballbé, ella tirava per llarg.
Va rodonir
a dos anys, el que sí. Passa és que ha vist que això de rodonir de vegades et pot girar en contra.
He de dir que jo empatitzo perquè també tendeixo a l'arredoniment. A partir dels cinc mesos per mi ja puc dir un any, en comptes de cinc mesos.
I tu, quan jo en tenia 25 i ja em deies que en tenia 30, és a dir...
No, jo sí, rodoneixo sí. Molt fort, però és veritat que si tu ja saps que la teva parella també és una estrella del rock superfamosa, que se la... Vull dir, que se li coneix l'exrelació, has d'anar més a com... Vull dir, has de vigilar.
Clar, jo crec que per això també la Jessica Goicoechea no és gaire fan de les entrevistes, vull dir, perquè sap que pot cagar-la o pifiar-la en qualsevol moment i que un titular se li pot girar en contra. I això és el que em fa por, que ara ella torni a agafar-li por a les entrevistes,
clar, clar.
Amb les ganes que tenim que passi per aquí, pel que no surti d'aquí.
I ella també té bastantes ganes, em consta?
Et consta que sí. Bé, el cas és que la Viviana va acabar l'entrevista, que és força interessant, amb una pregunta a l'estil de la resistència.
Vale, el periodo más largo sin sexo.
3 meses, yo creo. No me acuerdo, pero yo creo que 3 meses.
¿Dirías que eres una persona muy sexual?
sí, a ver, sí. Sí, solo aquí, claro, también te digo, entre ir y venir, viaje y tal,
claro,
pues
no.
Igual no se puede ser tanto como a uno le gustaría, pero sí.
Vale.
Bueno, doncs, molt bé. Ja. Uns detalls que... Trobo que són curiosos.
Fa com antic no parlar d'això. Vull dir, estava molt de moda per preguntar per les teves conductes sexuals el 2019, però ara... Torna a estar de moda.
Quant temps has estat sense follar? O sigui, és una pregunta també com rara, no? Però bueno, escolta, ei.
Ei, no, cada programa té les seves preguntes.
Tu quantes vegades, quant temps has estat el màxim que no has follat?
No, ni t'importa a tu, ni li importa a l'audiència.
La Jessica Gocotxa podria haver respost això.
Jo no ho sé, però potser ben bé un any, quan no tens relacions llargues,
sí,
a mi m'ha passat.
Sí. No, sí, és veritat que és una pregunta molt la resistència, el que no sé si la Viviana la fa sempre a tots els convidats, que m'imagino que sí, que deu ser un test que fa al final de tot, no?
Potser
sí. He sentit en el podcast. Bé, més protagonistes. Pa moverlo como es chulo.
Has fet un nou disc, La Joia?
Sí.
El títol en català? Per què sí. En català?
Bueno, també pues, perquè és el meu primer
aquest
disc.
Aquest dissabte, l'Alba Farello, la Batgirl, va visitar el Col·lapse i van estar parlant durant uns 20 minuts amb en Ricard Ostrell i ens va regalar alguns titulars.
Mira, a mi per començar m'encanta quan explica que el títol del disc és Joia, perquè ho havíem parlat bastant, de si era La Joia o La Joia.
Ho suposàvem, perquè és que la I, ja ho vam dir, no era Y, era I llatina.
I és senzillament perquè li agrada més com sona.
Molt bé. Tot i que amb en Pablo Motos et diré que no va dir que era en català, eh? Mira que en Pablo Motos li va demanar. Com és el títol del disc? I li va dir Joia. Joia.
Clar, però suposo que és també perquè està ja parlant en castellà en general,
suposo.
No? Bé, no ho sé. El cas és que ella diu això, que és en català perquè li agrada més com sona, tot i que realment durant el disc després no diu ni mitja paraula en català. No li recriminem, eh? Aquí cadascú és lliure de fer el que vulgui.
Però sí que en sap greu.
Sí.
Això sí.
De fet, ella explica que no tanca la porta a cantar en català. Apunta, perquè ja sabem què pot passar d'aquí pocs dies, bueno, però que parla en castellà per arribar més gent, el típic discurs, perquè ella és molt ambiciosa i tal. Un dels millors moments per mi de l'entrevista és quan el Ricard li parla del seu pare, Eduard Farello, perquè jo mai havia vist la Batgirl parlant tan sincerament sobre la relació amb el seu pare i, sobretot, sobre com va viure la fama del seu pare.
Una cosa que segur que vas veure de petita és la fama del teu pare, Eduard Farello, una persona que no pot anar pel carrer Catalunya perquè ha sortit de tot arreu, o sigui, tothom el reconeix. No?
Clar, jo sempre ho pensava, pobre...
Sí, eh?
El veia agobiat. Sí.
Sí, sí, clar, no vull ser mai això. No,
tampoc ni m'ho plantejava perquè no estava ni al meu cap que em pogués passar algun dia a mi. Era com la moguda del meu pare, saps? Però sí que a vegades pensava pobre.
I això et marcava d'alguna manera? O sigui, el fet d'allò a la classe, no? A la filla del Farello.
No tant en aquest sentit. Potser ens sorprenia més a mi i als meus germans pues això, quan anàvem pel carrer i algú li demanava una foto. Això jo crec que ens sorprenia més.
Tinc la sensació que a en Ricard li feia molta il·lusió fer aquesta pregunta.
És que per en Ricard jo crec que la Batgirl és la filla d'Eduard Farello.
Exacte.
I no l'Eduard Farello és el pare de Batgirl.
Mm-hmm. Bueno, pel Ricard i pel públic del Col·lapse.
Total.
O sigui, que ja fas l'entrevista pensant que la gent que t'estarà veient situa l'Eduard Farello i en canvi la Batgirl probablement no.
Clar.
A mi em sembla una gran pregunta i m'encanta com parla la Batgirl del seu pare. I a més, afegeixen unes imatges recurs on es veu l'Eduard Farello de jove,
sí,
que per mi té la cara de la musca.
La cara de la musca?
Li veig la cara de la musca 100%. Les imatges de més jove...
Faràs tornar a mirar.
He flipat. Justament també el Ricard li va preguntar sobre la musca i sobre el gran tema de si faran una cançó plegades.
Sí, la teva germana també comença a fer cançons.
Sí, sí, sí.
Veurem mai un duet? Vosaltres dues o què?
Pues està per veure, però òbviament jo tinc ganes.
Aquest tema per això no vols entrar massa a fons, no? T'ho guardes?
Bueno, no, jo t'he dit que pot passar. Però més no et puc dir.
Ai, ai, ai.
No pots dir què passarà perquè... No,
exacte, no, perquè no se sap.
No se sap.
No se sap, però
o
en
sí
aquest programa ja s'han dit algunes coses.
Perdona, més clar l'aigua. És que aquestes declaracions... És que si no haguessin de treure una cançó juntes, ella diria, doncs no, de moment no.
Jo l'altre dia estava revisant X, abans coneguda com a Twitter, i el compte oficial, diguéssim, d'informació sobre Batgirl es va fer ressò de la notícia que vam dir nosaltres, i és que la col·laboració d'aquella cançó que encara no es pot escoltar de la Mosca és una col·labo amb Batgirl.
Doncs
sí.
Reafirmes això?
Sí, sí, sí.
Vas aconseguir aquesta informació?
Sexy és una cançó de Batgirl i Mosca. No sé quan sortirà, espero que en breus, però sí, he tornat a intentar reformar aquesta informació i sí, és oficialíssim.
Firmadíssim.
Tornarem a sentir-la al Banc Català. Fa bastanta il·lusió. També parlen sobre sexe, com va ser la seva educació sexual o com parla de la sexualitat a les seves cançons. Parlen molt de la sensibilitat de la Batgirl, que jo crec que és una cosa que normalment no demostra, no? Que és una tia sensible, que és tubeta, perquè té aquesta imatge com de tia dura, doncs aquí en parla, no? De com algunes coses l'afecten a la seva vida personal, però com després li és absolutament igual que parlin d'ella, per exemple, a les xarxes o així. Una entrevista molt interessant que podeu recuperar, com sempre, a 3CAT.
Van connectar bé amb en Ricard o què?
Mira, jo he notat una mica de feeling, i a més després sí? M'he trobat el Ricard per
riuen
les escales i m'ha dit que li va caure molt bé la bateria.
Ah, molt bé, doncs ho celebrem. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle. Per si algú patia, la Unió Europea de Radiodifusió, que és l'organisme responsable d'Eurovisió, ha dit que no veu cap problema en la lletra de Zorra. Per cert, us haig de dir que ja m'agrada molt la cançó, que des d'aquest programa se l'havia criticat una mica, que la veia poc eurovisiva, i ara penso que a mi m'agrada molt.
En Lluís Gavaldà estava emprenyat, eh? El dels Pets, ho ha explicat aquí a Catalunya Ràdio, diu el pitjor que li pots dir a una cançó és que és un plagi. I que s'està dient que aquesta cançó és un plagi de Rigoberta Bandini, massa la lleugera.
Bueno. Que escolti.
Segur que escoltant les dues...
Potser és inspiració.
Però, inspiració, s'assemblen... Jo sempre he pensat que hi ha poques notes i que és un miracle que no hi hagi més plagis en tota la història de la música, perquè, clar...
Segur que no ho han fet amb mala intenció, però les cançons s'assemblen molt.
Bé, heu de saber que el reglament del Festival d'Eurovisió es guarda la possibilitat de censurar o fins i tot eliminar paraules que puguin afectar la integritat i el prestigi d'Eurovisió. I s'ho van mirar ahir, van dir que no és el cas. D'aquesta manera es tanca la polèmica que en les últimes hores han intentat alimentar personatges com Jorge Fernández Díaz, exministre del PP, que va fer un article a La Razón, que ja us pot donar una idea, on realment les deia grossíssimes, i un altre que també les ha dit molt grosses és Federico Jiménez Los Santos a la seva ràdio. Qui també s'ha col·locat en el centre d'aquesta polèmica, i segurament sense voler, ha estat la Maria Pombo. La influencer espanyola va ser preguntada sobre la lletra de Zorra a l'aeroport, tot tornant amb la família d'Euro Disney.
Hola, Maria, què tal? No te quito tiempo.
Estamos aquí a la llegada de...
De Disney, ¿no?
Sí, que estamos a tope.
¿Qué te ha parecido la canción de Zorra que nos va a tener vista?
Es que no, lo acabo de leer en El Mundo, pero no he escuchado absolutamente nada. ¿Qué ha pasado?
No, pues eso, que la utilización de la palabra zorra y todo esto que está teniendo...
Bueno, es que ya sabemos que estamos muy modernos últimamente, o sea que ya no me sorprende nada.
¿Y te gusta, o sea, que se utilice esta reivindicativo, pero que se utilice
este... No estoy segura, no lo sé, tenía que escuchar la canción para entenderlo.
Clar, i arran d'això se l'ha criticat moltíssim, no, Twitter? Em sembla que tu, Marta, vas dir trending top.
Sí, era tendència, sí.
La diu tan grossa o no?
Per mi no.
Però cada cop que parla Maria Pombo puja el pa, m'entens o no?
Clar.
Sembla que hagi dit visca Franco. O sigui, cada cop que parla la Maria Pombo hi ha gent que intenta trobar-li aquesta lectura. I jo ho entenc. I puc veure, on veus la cosa més estranya, però, tio, estàs entrevistant una tia que no té res a veure amb el món de la música, que li suda Eurovisió, que no és eurofan...
Que no coneix ni la cançó...
Però sí que és espanyola.
Sí, però que ha estat de cap de setmana a Disney, no sap de què li estàs parlant.
I et diré una cosa, mentre estan fent aquestes preguntes als periodistes, la Maria està com empenyent el carro amb el nen dins, amb en Martín, i li diu, escolta, mi zorra, i el nen així com dient, val.
Vull dir que jo el comentari de estamos todos muy modernos li puc veure on li troben la mala intenció, no? Però també em sembla d'una mala llet és de tenir-li ganes a la Maria Pombo. Mira que de vegades sí que la diu grossa i sí que justificadament et pots posar amb ella, però aquí és com de dir, tio, ja és...
Jo li preguntaria altres coses, també, la veritat.
És que no té cap sentit.
Hem de parlar d'un altre podcast. Perquè la Laura Escanes ha visitat el podcast de La Pija i la Kinky i ens ha deixat també uns quants titulars força sucosos.
I a part, jo l'he notat comodíssima, explicant més coses de les que jo pensava, però alhora se li nota que n'ha après moltíssim i que sap perfectament fins on pot dir i fins on no. Doncs una de les declaracions destacades és quan parlen de com es lliga sent un personatge públic.
Un dia lo puse. Yo creo que es lo que más rechaza cuando me conoces, creo, ¿eh? El hecho de que sea conocida o el hecho de que a lo mejor me pillen en la calle con quien sea. O sea, es como, me acuerdo cuando me separé hace tiempo, un amigo rollo, vamos a tomar algo tal. Y yo, es que no me apetece que me pillen con nadie, que digan que es mi novio, es que no quiero.
Es que esto, lo estaba pensando el otro día.
És fort, perquè això vol dir que fins i tot amb amics que potser enyores i que tindries ganes de fer un cafè amb llet, dius
deixes
que no.
Deixes de fer coses.
Només per si m'enganxa algun periodista i a partir d'aquí tenim portada a la Cuore.
Home, és que la Laura Escanes fa un incestori amb el seu monitor de surf i ja diem que són nòvios.
I ja en vam parlar aquí al programa, correcte. A la Pica i la Kinky també li pregunten per la seva filla, que ja té 4 anys, i li diuen, què vol ser de gran la Roma?
Me dijo que quería ser madre. Que eso me parece como muy bonito, ¿ok? Madre. Que quería ser profesora, veterinaria. Pero... Me dijo de repente globista. ¿Y yo qué es globista? Mamá, los que hacen los globos. Y yo, vale, claro, mi amor.
Pues o sea, está
que...
de locos.
Es increíble.
Què us sembla? Globista, ja trobo fantàstic.
És tan divertit.
És molt, i que a part és que els 4 anys són deliciosos, sí. És una monada. Doncs els diners també apareixen sovint en aquesta entrevista, i atenció, perquè recordeu l'anunci de Laura Escanes a Uber Eats que va sortir fa pocs dies?
Mm-hmm. Ja. Un anunci de tele te lo pagan de la hostia.
Sí, sí, eso sí.
Y es tele. Bueno, tele.
Es un anuncio ahora que me han pagado muy bien.
¿De qué?
No lo voy a decir.
Lo veremos.
Sí. Pídeme una en reserva, porfa.
Tendrá el jamón, ¿no?
Hamburguesa, McFlurry de Oreo.
Hombre, si hay cochinillo, yo me lo pido.
Per tant, confirma el que ja vam sospitar en el seu moment, i és que li van pagar una gran pasta per fer aquest anunci.
Doncs imagina't quan li devien pagar a la Georgina.
Tu no creus que més o menys van homogeneïtzar?
No,
hi ha catxés,
no,
eh?
Hi ha catxés, clarament.
Amb Bryce F. no ho fa menys. I de rànquing, què creus? Hi ha Bryce F., Luis Figo, Georgina Rodríguez i Laura Escanes. Qui cobra més?
La que menys, la Laura, jo crec.
La que menys?
La Laura Escanes.
El Bryce menys.
El Bryce, que fa de Paquita Salas, jo crec que potser menys.
Menys, menys.
Bé, no sé. Jo us confesso que estava escoltant aquesta entrevista, aquest podcast, ahir al vespre, mentre feinejava, rentava biberons, i llavors estava una mica mig desconnectada, també. Però hi va haver un moment que vaig fer ep, para l'antena. I és quan va aparèixer la conversa el nom d'una persona que treballa en aquest programa.
¿Sabes que es Yulana Canet, no?
Sí.
He visto como alguna vez que ha hecho entrevistas a alguien rollo de, pues eso, de Cataluña o de Valencia o algo así, que hablaba, pues eso, que a lo mejor no era, no hablaba tanto en catalán como una persona que lo tiene como de primera lengua y lo hablaba un poco peor, y veía a la gente responder en plan de ¿por qué habla, habla fatal catalán? Si habla así que no hable, y es como...
Pero yo, joder, cuando empecé, chico, el programa, ¿eh? Cuando anunciaron que yo iba a presentar el programa en TV3, en La Travesa, Twitter se llenó de si esta mujer no sabe pronunciar la S sonora o la S sorda, las hace todas iguales, esta mujer no habla bien el catalán, es una pixa pins...
Clar. Potser no s'ha entès gaire, perquè és veritat que el noi no sempre vocalitza, el de la pija i la kinky, però diu, coneixes a Juliana Canet? I s'està referint a aquells reportatges, a aquells vídeos que feies tu de catifes vermelles...
Que faig.
Que fas, perdona'm, que encara els fas. Parlant amb gent que potser no acostuma a fer servir el català, però que els sap parlar.
I et diré una cosa, no és que vulgui jo posar un disclaimer, però mira, és exactament el que faré, eh? Perquè tinc la sensació que sempre ho enfoquem des de la cosa de... És veritat que quan penges un vídeo de la Lolita parlant en català, la pobra rep molta canya per part de gent catalanoparlant que li diu no parles bé el català, però també rep molta canya, i rebo molta canya jo, de gent castellana que et recrimina que li parlis en castellà, ai, en català, o que li diu a la Lola que per què parla català si ella en realitat és valenciana i hauria de parlar castellà. Vull dir que hi ha una mica les dues coses, eh?
Ningú està content.
I ells, en canvi, es centren més en les crítiques de gent catalanoparlant.
Perquè quina creus que era l'intenció de la pregunta?
No,
quina resposta esperava, no? I estan contents amb la que dona la Laura.
No, jo crec que això està una mica fora de context. És senzillament un debat que tenen,
sí,
no?
Informat. No, estan parlant molt de la llengua. Va. I, de fet, és que el tema del català ocupa bona part del podcast. I això, mira,
està,
doncs
està
força
bé.
Sí,
tant.
Sí, els ocupa molta estona, perquè els projectes grossos de televisió de la Laura, al final, han estat en català.
Això és fort,
i ella,
eh?
És molt fort, i està bé, perquè potser sí que és veritat que ha exportat el català a la resta de l'estat, o potser més lluny, fins i tot. I ella, per això, reconeix que el fet de viure a Madrid l'ha fet parlar pitjor la nostra llengua.
Y es verdad que mi catalán está en mi día a día. Yo con mis mejores amigas hablo en catalán, con mi familia hablo catalán, con mi hija lo intento, pero me hace un poco de tal. Y mi catalán está en mi vida, pero no es lo mismo que estar todo el día... O sea, yo noté, por ejemplo, cuando estuve 3 semanas grabando en la montaña, que íbamos por pueblos en los Pirineos, yo noté que mi catalán mejoraba porque era todo el día con el equipo en catalán.
Claro.
Entonces mi catalán mejoraba, el acento mejoraba, y yo me sentía como, jo, qué guay estar aquí de repente, como que, no sé, volver un poco a la infancia, ¿sabes?
Ya.
A mi m'agrada molt com ho explica, perquè és transparència total de com ho té muntat una mica a casa, que la filla li fa la cobra, que la Roma no acaba de parlar català...
Quin greu, que li està aquí costant el català amb la Roma. Clar, és que també penso, si ja costa aquí amb la canalla que viu a Catalunya, imagina't si vius a Madrid.
Clar.
Que ho tens tot en contra,
tot,
bàsicament.
Tot.
Bé, el cas és que de la Travessa passen a parlar de les campanades i comencen a dir que van ser les millors de tot l'estat. O sigui, els tres estaven d'acord. Les millors campanades del 2023 van ser les de TV3, Miqui Núñez, Laura Escanes. I aquí la Laura fa una confessió sobre com van anar, i un microerror es veu, gairebé ho envia tot a prendre pel sac.
Nosotros teníamos el pinganillo, teníamos el prócter también.
Uh-huh.
Y súper bien, íbamos súper fluidos, nos íbamos mirando, súper bien. Pero... No teníamos el reloj en la pantallita. No nos ponía qué hora era. Pero estábamos con el pinganillo y decía, bueno, nos van a avisar cuando, en plan, los cuartos en X. Pero no decían nada, nosotros íbamos con el pronto y de repente, no sé qué pasó, que escuché como ¡wuh! De toda la gente que había por allí. Y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y el Miki, ¡als quarts, als quarts! Y ya empezaron los cuartos, de repente el pronter empezó a bajar a toda hostia.
Gairebé se'ls hi passen les
gairebé
campanades.
Gairebé se'ls passa, però no per error seu, diguéssim, per error de... Bueno, escolta, no sé, això pot passar, pot passar. Tothom està despistat.
Poden passar totes les teles i el món del pròter és molt complicat.
Oh, és difícil,
per mi, el resum és que la Laura Escanes està en un moment molt xerraire de la seva vida i que si l'hem de portar en algun moment també nosaltres de la temporada, és ara mateix.
Doncs és veritat.
Laura Escanes, et convidem al programa.
I tant que sí. Pau Espar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ets gaire de la Pija i la Kinky, tu?
No, no gaire. Només per segons quina entrevista, però que al final penso que també és una mica l'essència d'aquest podcast, no? Més el convidat que el que puguin dir en si.
Molt bé.
A mi molesta que parlin tant d'ells, però al final nosaltres també ho fem.
I és la seva marca, o sigui, es van fer famosos
sí,
per això, no?
Sí, per això.
3 minuts i arribem a 2:15 del migdia. La policia està investigant un dels protagonistes de la sèrie d'Eufòria d'HBO, l'actor Jacob Elordi, perquè se l'acusa d'agredir un productor d'un programa de ràdio.
Roger.
No és de, no és de Sabadell?
No, no, és de Manlleu.
És de Manlleu.
Jacob Elordi? Jacob Elordi?
Com es diu?
Jacob.
D'on és? Jo què sé.
És nascut no a Austràlia, però mira, us aporto una dada. Té orígens amb el País Basc, potser ho sabíeu. Però
clar
jo
que
ho
sabíem, sí que se sabia.
Doncs vaja, això, l'avi de part de pare va...
Jacob, ens sentim més còmodes dient-li Jacob, eh? Que Jacob.
Tu ara t'ho escriuràs tal qual, no? Jacob.
Jo agrairia que m'hi poséssiu...
Fonèticament, la fonètica
catalana, com s'han de dir.
Doncs el tema pel qual ha ocupat els titulars les últimes hores és una escena que es va viure a prop d'un hotel on Jacob Elordi era a Sydney quan el productor del matinal de la ràdio australiana Kiss el va aturar per fer-li una petició que no va agradar gaire a l'actor, tot i que penso que s'ha de dir que no va ser una agressió gaire violenta perquè des del mateix programa de ràdio ho han volgut fer una mica gros.
How you feeling?
What a troublemaker.
Yeah, I'm all right.
Did you cause trouble or are you the victim of trouble?
Yeah, I feel like you need
ells mateixos n'han volgut parlar i el que va passar és que en Jacob Elordi ha protagonitzat fa poc una peli que és Saltburn, que té un 6,5 a Film Affinity, està a Amazon Prime Video, i hi ha una escena, no sé si l'heu vista... Veig que no.
No, no, jo
vaig intentar-ho, però em vaig a dormir.
Doncs mira, el nostre realitzador en Surici i diu que hi ha diversos moments que destaquen i un és quan un personatge es veu l'aigua d'una banyera on en Jacob, el seu personatge, s'ha masturbat.
Tu t'has masturbat mai dins d'una banyera, Pau?
Això no interessa a ningú.
No, no, i t'has begut l'aigua d'una banyera. És que clar,
això m'ha semblat
molt recargolat
de lloc, preguntar-ho.
Clar. Bueno, a veure, això és una escena de la pel·lícula.
Sí, i que ha generat molt impacte i fins i tot s'estan comercialitzant espelmes aromàtiques que volen simular l'essència d'aquesta aigua.
De
no
semen?
Broma. Sí, amb ell allà, després d'haver-se
banyat. La masturbació no va ser de veritat, no? O sí, a la pel·lícula es veu tal qual?
No sé com es va gravar, però em sembla que en Marc Andreu té més informació d'aquesta escena.
Però vull dir, està
veure,
clar que no és...
A veure, cap aquí, Marc Andreu, perquè estem parlant d'una escena.
I a part ell ha entrat com dient, escolta'm, aquí per parlar en sí. propietat estic jo.
No, i escolta, això no és un bar que la gent entra i surt quan vol, vull dir,
sí.
saps?
Era per portar informació i que no expliquéssim fake news en aquest programa.
A veure, jo no m'estic que...
L'escena és molt explícita. S'està masturbant dins la banyera amb l'aigua plena i després, quan marxa el personatge d'ell, entra l'altre i mentre es buida està succionant l'aigua que queda mentre s'està acabant de buidar i llepant tota el
però,
que és...
Però ell ho sap que s'ha corregut allà.
Exacte,
el Jacob
és que de fet ho fa perquè el veu masturbar-se dins de la banyera.
Quina cosa bueno, més rara.
És més 18, aquesta pel·lícula, m'imagino.
No, és tan 18.
I ara són 2:15. Vull dir, no
sí,
cal els detalls
protegit,
de tota la banyera.
En tot cas, és evident que les espelmes aromàtiques no estan fetes amb el semen del Jacob Elordi, sinó... No,
amb la simulació d'aquest moment.
Aquella olor de fuet.
Perdona, qui ha fet aquestes espermes? I qui les està comprant,
no,
sobretot?
No, de fet, ell diu que no és una cosa oficial, sinó que hi ha diversa gent que ho ha volgut comercialitzar, una mica un fan que, mira, té temps i vol fins i tot intentar fer negoci.
També et diré que crec que anem tard explicant això, perquè em consta que ja fa temps que circulen memes i tot
sí.
amb aquestes fotos.
El tema és que...
Que dur aquests.
En estem parlant ara, perquè el productor del programa de ràdio li va demanar a en Jacob si li podia emplenar un recipient amb l'aigua de la banyera de la peli, per tant, interpreteu el que volia, i com que el va aturar mentre ja estava gravant, té un fragment de la reacció de l'actor.
You're kidding.
No, seriously.
What's Jackie up?
What is it? Are you filming?
Yeah.
Can you not, man?
No s'ho pren gaire bé. De fet, li està dient, m'estàs gravant, si també fa broma amb aquesta petició, perquè clarament no és gaire adequat, diria, anar pel carrer, aturar un actor i demanar-li sobre aquest moment de la peli.
No, demanar-li sobre aquest moment de la peli no. És molt més explícit que això. És molt desagradable.
Sí, i el fet és que al final l'actor, en Jacob, demana que esborri les imatges al productor, ell s'hi nega, tot i que diu que no les faran servir, però vol tenir una evidència del que ha passat. En Jacob anava amb dos amics i aleshores, segons el productor, és quan la racona contra una paret amb una actitud violenta i agressiva. Hem de tenir en compte que l'actor fa 1,96 m i el productor assegura que li va posar les mans al coll.
És tan sexy, tant de bon fes amb això el Jacob Elordi.
Juliana, per favor, també has de vigilar amb el que dius.
Bueno, a mi m'agrada molt el Jacob Elordi, el trobo superatractiu.
Jo estic perdut des que he dit Jacob. Vull dir, quan acabeu, m'aviseu i jo continuaré amb el guió.
És el tio més sexy sí que hi ha hagut mai.
El tema és, això ha acabat amb alguna denúncia per part de l'agredit?
Ell no ho ha denunciat i el que ha passat és que la policia diu que ho investiga, però que el productor no té cap ferida, el d'aquest programa de ràdio, i que ara mateix no acusen l'actor de cap delicte, perquè suposo que també, si al final tot queda en una gravació que va fer ell per una broma que no va sortir bé, i evidentment en Jacob va tenir una reacció violenta, però no sé si potser pot tenir un recorregut a això al marge d'aquesta escena i al comentari. El que sí que és cert és que fa unes setmanes en Jacob va anar al programa d'en Jimmy Fallon i li van fer olorar una de les espelmes aromàtiques que s'estan fent.
We actually bought one. I thought it'd be kind of fun to have you... Do you want to smell your own candle? This is Jacob Elordi's bath water.
S'ho va agafar molt millor, va entrar en el joc. També és cert que aleshores estava de promoció, com una altra cosa és aquesta, que surts d'un hotel amb uns amics i t'insisteixin en aquesta
broma. Molt invasiu
broma.
I desagradable, sí.
L'únic que potser la reacció podia ser una altra i dir-ho de bones maneres amb paraules.
Com es diu la pel·lícula?
Saltburn.
Saltburn. Molt
Saltburn.
Bé.
Saltburn.
Crec que no fa per tu, Roger.
No, no, aquesta escena et dic jo que no. Laura Grau, bon dia.
Molt bon dia.
Ahir vau anar al plató d'Operació Triunfo amb en Marc Andreu.
Ai, sí, vam arribar molt tard, eh? És una experiència dura.
Muy buenas noches y bienvenidos. Son jóvenes, sí, pero son un ejemplo de respeto.
Clar, d'aquí una estona repassarem com va anar la gala ja número 10, però clar, vosaltres veu arribar una estona abans, per tant teniu detalls de com funciona Operació Triunfo darrere les càmeres.
Sí, de com funciona anar a una gala, que no és tan fàcil, com us deia, eh? Vull dir, has de fer una inversió d'hores que val molt la pena, però que, bé, has d'anar preparat mentalment perquè no és tan fàcil.
No és fàcil. Pau Espark, gràcies.
Que vagi
bé. Les espelmes i la banyera. 3 minuts de pausa i ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Pell de gallina cada cop que sona aquesta cançó, no sé si ho compartiu, però bueno, és la col·lectiva que van fer els concursants d'aquesta edició del Dime de la Bet. Ahir a la tarda, una delegació d'aquest programa va agafar el cotxe i va engegar rumb cap a Terrassa, concretament al plató d'Operació Triunfo. Aquesta delegació estava formada per Marc Andreu i la Laura Grau. Com va ser l'arribada? Qui us va rebre? Què veu veure?
Mira, primer de tot, no és fàcil arribar-hi. Has d'anar al Parc Audiovisual de Catalunya i hi ha uns carrerons que has de passar el cotxe, que és complicat, oi, Laura?
Home, vam travessar tot el Vallès, Matadepera, Sabadell, totes les organitzacions de Terrassa,
veure,
tot. A
una cosa. Jo hi he anat. Hi ha carreteres normals, asfaltades,
no,
es passa bé, vull dir...
Tu arribes
no sé
allà i us recordo que allò és l'Hospital del Tora.
Això et dono la raó.
Que tot negra nit està molt poc il·luminat i hi ha molt poca senyalització, això ens vam queixar molt, en plan, tio, en cap lloc posa que aquí hi hagi OT, imagina't que ens estem equivocant i ens fotem dintre d'aquelles cambres.
Potser millor no dir que és OT, perquè imagina't la de gent que hi aniria. Si la gent ja s'ho sap, imagina't si està senyalitzat.
Però, clar, està tot allà... ballat, però hi ha seguretat, hi ha unes valles al voltant.
No, no, que... més seguretat que si pugessis en un AVE no o en un avió d'aquí a Mallorca, d'aquelles que no et demanen ni el DNI.
Correcte.
I sí que és veritat que arribes i ja veus l'acadèmia, de lluny, perquè està alçada en els pisos superiors i la veus tota il·luminada i això dius, oi, ja estic a casa, perquè l'has vist en els 24 hores, que ja t'ho sents. Ja. Llavors arribes i la gent de producció et rep una mica i vas a fer com la cua Sí, perquè hi ha gent, però tampoc molta gent que t'estigui rebent, llavors has d'espavilar-te una mica.
No, Marc Andreu, és que no ets la reina d'Anglaterra.
És que no hi ha cartells ni res. Tu vas seguint el ramat pensant, bueno, deu ser aquí.
Tens unes instruccions del mail, de sobte és com un escape room en l'Hospital del Tòrax. Tens unes instruccions de cap on has d'anar i vas com una capella, que li diuen la capella que allà has de fer-te la teva inscripció com a agent del públic.
I és una capella, és una església.
I allà dins de l'església et donen com una mica d'acreditació, firmes els drets d'imatge per sortir a la tele i esperes fins que pots entrar a plató. D'acord? I allà et convoquen allà a les 8 del vespre. Recordem que la gala és en directe a les 10. I si vens amb el teu propi cotxe, a les 8. Si no, pots venir amb un autobús que surt de Sants.
I et donen menjar o no?
Aquí anem, eh? Aquest és el tema...
Sí que et donen menjar, si vas de públic et donen un entrepà. De pernil salat, que sempre volen els primers, per tant, ja has d'anar aviat per estar davant de la cua. De formatge o de... Què era l'altre?
Salchichón, deia allà, sí. Una...
Bueno, passa que nosaltres vam anar una mica de vips, perquè érem premsa i llavors ens vam portar a una sala que hi havia menjar més bo, la veritat. Que hi havia més tapeta, Caterina, truita, una mica... Sushi hi havia i tot.
Bueno, de fet, sí, jo he portat... No vaig sopar, perquè, per donar-li al Roger el pack de sopar d'ahir, perquè sé que és el teu tema preferit.
Mira, veig que els donaven amb una bossa de tela que diu Amazon Prime. Operació.
Sí. La de pública li estem fent al Prime, eh? Quina borrada. Quina escolta, amb aquest pastre més duc,
mira,
que sé,
una ampolla d'aigua.
Mira, te l'agraeixo perquè tinc una
set. De plàstic.
Malament. Quina
marca, ja que estem aquí.
Betoia. I llavors, perdona, és pernil que no és de supermercat, no? És pernil.
No ho sabem perquè no hi vam arribar, els de pernil. Ja t'aviso que no és de pernil.
Et diré una cosa,
escolta, és que però si és una famosa cadena de pernils, sí, aquesta.
Comença per Enrique i acaba per Tomàs.
Ui.
Hòstia, quin entrepà més trist. Mare de Déu, senyor. No hi ha pernil. No hi ha pernil. No, no, hi ha pa, no està sucat amb tomàquet el pa. Hi ha un raig d'oli i hi ha 4 talls de formatge.
Bueno, nois, estem sent que molt durs.
Era la capsa que deia queso sin tomate. Vull dir que no enganya.
Retirem, perdoneu, ens hem precipitat.
Vam arribar als últims, la veritat.
T'ho torno, perquè realment jo això no m'ho menjaré pas.
Bé, en tot cas, ens van deixar entrar al plató, ens van deixar gravar una mica com funcionava l'escalfament de la gala i fins i tot no ens ho esperàvem i vam poder parlar amb la Chenoa.
Oh, fantàstica, la Chenoa, que bé que li queda el serrell.
Li vam demanar com es prepara ella per una gala que ja es veia que seria intensa, la veritat.
Feia mal al cap, però has de ser atenció de...
Ho has de deixar tot enrere i dir, és igual, toca gala avui.
Sí, no, però aquesta gala crec que és molt important, crec que tothom està molt pendent, hi ha un poc d'ambient potent.
Et fa una mica de por al públic avui o què?
No, que va. M'agrada que no estan així, perquè també és una part d'aquest espectacle. Sí, és un plató com un bon cine.
No s'ha sent la Chenoa.
Escolta'm, Què és aquesta megafonia? Què està passant
això
aquí?
Van dient coses per l'altaveu.
Estàs allà i t'han d'explicar el pla d'evacuació si passa alguna cosa. I ho fan com si fos una mica a l'avió.
I no us podíeu esperar una mica entrevista a la Chenoa.
Teníem aquell moment...
Ah, era aquell moment o mai.
Què deia? Perquè clar...
Deia que estava nerviosa perquè ja es veia que seria una gala intensa i després ens va estar explicant, que ja ho publicarem també a les nostres xarxes socials, que ella es fa les notes a mà. Ella es fa aquells targetons que porta tot a mà, amb fluorescent groc, amb boli bic...
A veure, posa'l encara que sentim mal.
A veure, divendres tinc part d'esguió i em poso, soc tota sola a casa amb un cafè i començo. Va. El dissabte no...
La il·luminació i les portes indicades.
Això a xarxes estarà subtitulat i allà ho podreu sentir i llegir de forma correcta.
Passeu per una web d'aquella que et treu al fondo perquè no se sent res, Marc Andreu.
Molt bé, a veure, mira, farem una pausa i d'aquí uns moments comentarem amb tota la calma del món la gala d'ahir, perquè sé que s'estava comentant pel grup de WhatsApp moltes coses, i el tema de
sí,
la...
Sí, gala potent.
I en Lucas.
Lucas!
Es va muntar un drama al plató de la Ruslana, no?, que es va trencar, la tia, i hem de sentir algunes de les actuacions. Per tant, ordenem tot i ara ho expliquem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. Safareig públic de qualitat.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Muy buenas noches y bienvenidos. Son jóvenes, sí, pero son un ejemplo de respeto, de amistad y de amor. I si le sumamos todo el...
Que bé que ho fa. Ahir Prime Video va emetre la gala 10 d'OT i una de les primeres coses que van saltar a la vista de tothom és el nou look de la Chenoa, que s'ha fet serrell, no?
M'encanta. 2024, l'any del serrell. A favor.
Guapíssima. Molt, molt guapa. Està
estupenda. I el vermell li quedava, uf,
un vestit. Un
guà.
Un vestit perfecte. Es va inventar la moda. Sí? Des d'ahir quedàvem despullats.
També lluïa espectacular, no? M'imagino.
100% en directe. Jo vaig flipar. A més, hi ha dies que la Chenoa, pobreta, no la vesteixen tan bé. I ahir era dels dies que jo crec que millor, i a sobre estrenant aquest pentinat, em va agradar, sí.
A favor.
Va. Doncs la Chenoa sempre brilla, com tots sabeu, però ahir els protagonistes de la nit eren uns altres. Eren la Kiara i en Lucas.
Bueno, és que aquest tema ja portem dies...
Mira, ni la Segona Guerra Mundial,
portem Portem dies perquè jo crec que tot Espanya ha embogit. De fet, la Marta em va passar un tuit de l'exministra Irene Montero donant suport a la Kiara. I jo necessito, de veritat, que algú m'expliqui què ha passat aquí... amb aquest conflicte, perquè és un conflicte i això.
Et dic què crec que ha passat realment. Les fans de la Kiara s'han carregat el personatge de la Kiara pròpiament dins del concurs i la seva trajectòria, perquè jo...
Uau, se sent duríssima.
És la veritat. És que venen ganes de no votar-la.
No
per la Kiara, sinó
no
pel seu fàndom. Jo he rebut amenaces de mort.
Què dius? Uau.
Literals, de ojalá te mueres.
Què dius?
I altres coses menys greus, però gent insultant-me sense parar per haver dit amb toc clarament de broma que votaria el Lucas perquè era guapo.
Aviam, no estic d'acord amb insultar ningú, però a mi em sembla original i em sembla un fenomen i em sembla algú que tampoc és tan nociu ni tan tòxic la quantitat de gent a la que han aconseguit contactar els fans de la Kiara amb marques de famosos, el veu la Kiara de no sé què. Vull dir, si no t'agafes per la part negativa, que és que et poden amenaçar de mort, i t'ho agafes com algú cuqui de hòstia, estan intentant-ho tot per intentar salvar la seva ídola, no em sembla tan xungú.
Jo no sé fins a quin punt és sa tot plegat, perquè no sé si era una mica fer una broma i a veure fins on arriba aquesta broma, o s'ho prenien molt seriosament. Jo crec que és aquest el problema, que hi ha gent que s'ho pren massa pit i com si això fos realment posicionar-se entre la vida o la mort.
I la Noemí Galera és una cosa que no para d'insistir en tot aquest concurs, i és que és un programa de televisió. Punt i final.
És que jo això no ho havia viscut amb cap altra edició d'Opera Sense.
És que no havia passat.
És veritat que la gent ha embogit a uns nivells
molt. Molt. I clar, què passa? Que m'agrada el Lucas, perquè t'ho juro que em fa por.
No ho diguis. No.
Doncs m'agrada que s'aguantin i va fer una molt millor actuació. La Kiara va estar bé, sí, però el Lucas millor.
Ja però és que no t'has de justificar perquè t'agradi.
No. Bueno, sembla que sí, el problema, que sembla que sí.
Però què va passar després? Que tot va passar al revés. Ah. Què ens pensàvem que passaria? També l'important, jo crec, que és no fotre's a l'alçada d'unes nenes de Twitter de 16 anys, que la gent se les pren com si fossin la seva mare, i és com, no, nois, tots hem tingut 16 anys i hem fet coses molt boges. Vull dir que també calmem-nos amb aquest tema. Ara, com dèieu, crec que a la gala les coses també es van demostrar d'una altra manera. I could stay awake just to hear your breathing.
Watch your smile while you are sleeping. És trampa, eh?
Aviam, jo ara em vaig a jugar a la vida, i literalment. Però jo sempre havia estat equip Kiara, i que us ho digui el Marc Andreu, que jo estava allà en aquell plató mirant el Lucas clavant totes les notes com si sortís la barra del Single Star per darrere, tota blava, tot perfecte, amb les calces a terra. No ho vaig poder evitar, ho sento.
Has canviat?
Una cosa, i aquell falset que va fer, com el va clavar?
Salvatge.
Al·lucinant, molt bé.
Et posen un tio amb aquesta samarreta de tirants, negra, amb aquests braços tatuats,
amb la cançó d'Aerosmith,
amb aquesta cançó que és la cançó més perfecta de la història, que és preciosa, ell vivint-ho.
Al llarg de l'actuació es va agradant, no? I va veient que ho està fent molt bé.
Sí, però no es distreu, no es distreu. No. L'esclava totes.
I això que tenia la escenografia en contra, perquè s'ha de dir que no l'acompanyava gens una ballarina dormint.
No calia que es distregués perquè la noia no feia res. Clar. Feia grins, semblava morta aquella senyora.
Em poso nerviosa jo de parlar de l'actuació. Bueno, se'm remou tot, madre meva.
La Kiki també va estar molt bé. Sí. Sempre preguntes amb la ciència roquera, durant una part d'ella que no havia encara ensenyat, però crec que no va triar del tot bé el tema per salvar-se. Diré una cosa polèmica. Arriba a triar una cançó en català?
Guanya.
I guanya.
No. Sí? Per què no ho creus?
Estem, Laura, estem parlant d'un 67% de vots. Jo em pensava que la cosa aniria d'un 1%. Sí, sí,
això sí, semblava,
ja,
no?
Home, és que la cosa semblava ajustadíssima, o sí, en tot cas, que el 67 fos de la Kiara.
Totalment, jo em pensava que la Kiara salvaria.
I quan la Xenoa diu que el que salva és en Lucas, aquí jo crec que molta gent va al·lucinar.
El Lucas, el primer.
67, jo sí. Crec que era l'inesperat. Que guanyés en Lucas ja jo ho havia paït, però 67, pensava que seria 54, molt. Com
creieu que molta gent va canviar a última hora el vot?
Sí, no, pensava, jo crec que no, eh? No? Jo crec que hi havia un fenomen que ens pensàvem que el fandom de la Kiara era potentíssim perquè fa molt soroll, però potser els altres... Sí, potser hi havia un vot fantasma.
Finalment, com ja deveu saber, va salvar en Lucas i tot i així aquest duel ha portat a OT molt contingut extern, com hem comentat, però també intern històric. Dins de l'acadèmia, un dels temes importants d'aquesta nominació és que tant en Lucas com la Kiara eren piles fonamentals per a algun altre concursant.
Lo quiero un montón, tío. Es que es tan majo. Aquí como que se tienen pilares, ¿no? Fundamentales... Para mí es Lucas. Si se va Lucas antes que yo, me muero.
Per tant, seguim creient en la carpeta Nayara Lucas, que estan embolicats, o ja no?
Ells han fet molts esforços, que s'agraeixen, per intentar aclarir que són amics i que sobretot la nòvia d'en Lucas no pateixi, que està allà tatuada al seu pit vigilant, recordeu, eh? Però jo crec que per molt que ho aclareixin, aquí dins l'acadèmia hi han tingut alguns moments molt sospitosos, de molt d'acostament... jo no m'acabo de creure que no hagi passat res entre aquests dos.
I la Clàudia, ahir, ni una història.
Oh! Això sí que és nou, eh?
Ni una.
I també què passa quan les càmeres no estan punxades? Vull dir, al plató estàvem allà darrere dels concursants mentre s'esperaven.
Vull dir, veure detallets, coses? Feien?
Quan van arribar a les actuacions sí que hi ha una mostres de carinyo entre ells, però sí que és veritat que es van, o sigui, tenien la Kiki entre el mig i es van anar a buscar i comentar i donar-se suport després d'aquesta actuació.
A mi em sap molt de greu per la Clàudia i per això no diré... No
la
diré
Clàudia
res,
és la...
La nòvia de Lucas. No diré més coses sobre el tema, però...
Bueno, doncs s'han de dir més coses sobre el tema perquè s'han de portar proves d'aquesta relació propera que tenen. Aquesta setmana han tingut una classe de composició i en Lucas li improvisava això a la Nayara.
Dios mío.
Siempre conmigo a muerte. Siempre me escuchas cuando nadie puede.
A mi, un uruguaiano, em canta aquesta cançó.
És que, clar.
Em desmaio allà mateix. I sóc la Clàudia, allà al Garraf, fent-me una birra amb les col·legues.
Mirant la tablet.
Exacte, mirant la tablet i en tio, però és que, clar...
I a més això encara, mira, ho podem agafar en plan broma perquè era una improvisació i ja es diuen que són molt amics i no sé quantos. Però és que el Lucas té una cançó seva, composada, que ja l'ha assajat diverses vegades dins de l'acadèmia i que el realitzador, que és un cabron, va enfocant a la Nayara mentre està ella esmorzant i fent les seves coses.
En saben.
Què diu això?
Qué ganas tengo de volver el tiempo atrás y borrar esa noche que nos hizo tan mal. Sabe que te quiero y que pesar él.
A pesar del sexo, eres mi amiga i sé que ara nada serà igual.
És que la Clàudia, per moltes ganes que hi posi, t'has de ratllar a casa teva, tio.
Han follat segur, ja t'ho dic ara.
Bueno, a veure, escolta,
no, jo vaig dir que sí que havien follat.
Això és especulació.
S'han embolicat.
Rumors.
Allò em fico allà al Garraf amb la birra i la Clàudia... No ha de ser agradable anar sentint això per la ràdio.
Deixeu el vostre nòvio o la vostra nòvia si entra a Operació en Triunfo. Si
mai surt bé, això és veritat.
Si després, realment, quan surt, encara esteu enamorats i tal, doncs us torneu a liar. Però que allà, mira, és que si no, això és com els Erasmus.
I tenim pendent fer tertúlia en aquest programa amb gent que ha patit de molt a prop el fet d'haver de trencar una relació per culpa d'Operació en Triunfo, que tenim un nom que jo crec que s'ha de sucós, eh?
Doncs
no per
sí.
Res. Vinga, seguim. Tot plegat, això del Lucas és molt delicat. Mentrestant, la Kiara, al seu propi món, fent una trucada amb les seves amigues de Menorca, parlant-nos un català que sempre fa il·lusió.
I com estàs? Bé?
Pues bé.
Sí?
Estic un poc cansada ara.
Ja, normal.
M'està començant a afectar, però...
Això és una cosa que no havíem vist mai abans a cap altra edició d'Operació en Triunfo, perquè, per exemple, la Samantha, de l'edició 2020, la van obligar a parlar en castellà amb la seva família, amb qui sempre parla en català, perquè era Ràdio Televisió Espanyola. Ara, com que és a Prime, poden parlar català, de la qual cosa celebrem.
Fa molta gràcia, fa molta il·lusió, i avui també podrem parlar amb ella, esperem, per Zoom, en català, així que la tornarem a sentir. Ara bé, aquí, el tema de Kiara i Ruslana s'ha de començar a investigar, perquè aquestes setmanes han estat molt juntetes.
Tia, tu nariz, o sea, és la cosa més mona que he vist en mi vida.
Hi ha tota una quantitat de TikToks amb flirtejos d'aquestes dues que jo crec que tot el fandom lesbià, que sempre està pendent d'aquestes carpetes, ja estava esgotada d'haver hagut de xipejar. La Dena a la Violeta, la Violeta a la Chiara, la Violeta a la Salma. Jo crec que s'està escapant aquí una història de rotllo amigues amb derecho o com li vulguis dir. Que no
la Roslana, per això estava amb l'Omar, havien dit.
Sí. Això ella ja ni se'n recorda, jo crec.
I això es va veure molt a les actuacions, també, perquè després tot li va arribar, vull dir, tots aquests drames li van arribar també amb l'actuació de la Roslana.
Que la gala, què va passar? Perquè aquí estem explicant tothom amb qui s'embolica, però com tenim ara mateix OT.
És que la Roslana va passar una nit terrible.
Pobreta, eh? La seva pitjor nit potser en la història d'Operació Triunfo.
Sap molt greu. A la gala va cantar així.
El mundo roto, el mundo está ya, y puede parecer que yo estoy loco.
Per mi l'actuació va estar bé, el que passa és que li van passar moltes coses, perquè li van fer fora a la Kiki. Després, era una nit molt important perquè el jurat no nominava ja ningú, sinó que escollia dos finalistes i els profes un tercer. Llavors, els tres últims queden ara en mans del públic aquesta setmana. I ells van fer tres rondes de puntuacions, que es van fer molt llargues, per cert, des del plató era com, sí. Dios, no s'acaba mai això. Cadascú va parlar amb cada un dels set concursants per valorar l'evolució i puntuar-los de l'1 al 10, i com sempre, la més polèmica va ser la Buica, que li va dir això a la nostra Rusli.
Y me queda mi Ruslanita, que eres linda, bella mía. Ruslana, cariño, qué pedazo de concurso, hija mía. Aunque en algunas ocasiones estuvieras cagada las patas abajo, cuando has salido a ese escenario, te la ha pelado a un nivel increíble. Eres una voz muy joven, tiempo tendrás de madurarla. Mi puntuación para ti es un 7,5.
¡Oh! ¡Uns crits a plató! Uns xiulets, la gent cridant per tot arreu, que fins i tot els van haver de renyar.
És molt injust. Pobre Roslana. M'agradaria entrar als DMs de la Buica, eh? Perquè si a mi m'insulten per dir salvar
de casa. En tot cas, la Roslana, entre allò de la Chiara, que jo crec que li va afectar molt més del que es podia esperar, i que li van dir això, estava fatal, i a l'arribar a l'acadèmia vam veure això.
Hòstia.
O dos setmanes más aquí, las que sean. Sin ella. Y es eso lo que se me va a hacer duro. En plan, el estar aquí. ¿Sabes? El último empujón.
Se sentien uns crits de la Roslana tenint un atac d'ansietat superheavy a la dutxa mentre estaven els altres despentinant a la Nayara.
¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? És que crec que tenia molta pressió per part de la seva família històrica ja de fa molts anys d'aquesta nena farà coses i tal. I diuen els fans que la germana li va dir tens possibilitats de guanyar el concurs a les firmes i que això li va generar molta pressió.
Finalistes, que dilluns veurem qui seran.
De moment tenim classificats la Nayara, el Juanjo i el Pol. I ara haurem de votar.
I qui votareu?
Jo he de votar la Bea perquè no s'ha pogut comentar la seva actuació històrica, que ahir, bueno, una plorera, aquell plató semblava la piscina municipal de Terrassa.
I el Martín també va estar bé, eh? A mi em va agradar,
jo
ja sabeu que
Martín.
Soc molt crítica, però em va agradar.
Laura Escanes està votant a Martín.
Veieu algun candidat que ja destaqui una mica?
Molt igualat. I ojo que no sigui el Lucas, eh? Que té un fandom potent, eh? Epa.
A mi si em torna a sortir amb aquella samarreta, ojo que no el voti, eh?
Lucas, entre en Jacob i en Lucas, estàs distret, eh, últimament. Marta, que vagi bé, fins demà.
Fins demà.
Juliana, fins demà. Marc Andreu, Laura, gràcies.
Fins demà.